Jéssica Albià, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies. Són 4 minuts que falten per arribar a les 10 en punt del matí. Per cert, certifiquem que Pilar Rahola, perdona, Jéssica Albià...
No faci, Jordi!
Certifiquem que Pilar Rahola efectivament va debatre amb Alfonso Cabeza gràcies a una informació que acaba de trobar en connexió directa amb Josep Maria Google, el Tian Riba. Tian, pots confirmar-ho, sisplau?
Puc llegir, perquè em fa molta gràcia. Això és l'any 2003, un programa que es feia a la primera
televisió espanyola. Farem breu, per això.
Sí, sí, gràcies. Presentat per Ana García Lozano. I era el programa 100, a les 11 de la nit, I diu, Naim Tomàs.
Sí.
Naim Tomàs?
Sí, sí, Naim Tomàs.
Naim Tomàs.
Ex-concursante de Operación Triunfo.
Sí. Sí.
Serà uno de los invitados...
Jéssica Albià, que ha dit que sí. Perdona, la gent pot veure Operación Triunfo.
Els polítics,
senyora Albià. Els polítics, perdó, és que riu tots, ui. Els polítics no falta que vegin el programa Lluís Falgàs cada setmana, que també el deu mirar. També està bé que vegin Operación Triunfo.
A més, Jéssica Albià, que és de la generació Operación Triunfo.
Correcte.
Sí, i tant. I a més, també vull recordar, i amb això, que el darrer Operación Triunfo, jo crec que va fer molt pel feminisme d'aquest país. No sé si recordareu la lluita, no?, pels drets, LGTBI... És a dir, que jo crec que, si vol ser un polític que estigui connectat amb la societat, jo crec que també, de tant en tant, aquestes coses s'han de veure.
Però no cal que, a més, això que està molt bé... A més, te'n pots veure'l tranquil·lament. Jo estic enganxadíssima a la història de la Dara de Gran Hermano. Hi ha una història d'amor espectacular. M'hi va enganxar el meu marit. El meu marit és un marujo. Meu marit és el marujo número 1.
Com no parla mai, li diu de tot.
No cal.
No, perdona, és un...
Com a principi universal de...
és un deliciós marujo. Quan va casar la meva mare, li agafa el front.
Era un comentari amb una creu, sisplau.
La Pilar col·labora a una tele i després, quan arriba a casa, mira Gran Hermano. Jo això ho sé.
No, és història d'amor que ens té enganxats.
Molt bé, endavant.
Llavors era, Naim Tomàs, exconcursante de Operación Triunfo 1, serà uno de los invitados que acudan al plató junto con Pilar Rahola, Miguel Temprano, que no sigués, el fraile sí, Carlos Fuentes i el doctor Alfonso Cabeza, assiduos al programa.
Hem estat parlant durant pràcticament, durant una hora, de la cimera pel canvi climàtic que avui comença a Madrid. Per exemple, sabem que, l'1 de gener a Barcelona entrarà la zona de baixes emissions, amb això n'hi haurà prou? O haurem de començar a ser com a ciutats... països, estats, haurem de ser més contundents.
Bueno, jo crec que no és una qüestió ni individual de la ciutadania, ni tampoc crec que siga una cosa que es pot entendre de manera aïllada des dels municipis. Crec que és un tema de sobiranies compartides on no existeixen les fronteres. L'única cosa que a mi més em preocupa és que s'està plantejant exclusivament com si fos una crisi climàtica, quan jo crec que és una crisi civilitzatòria. És a dir, és climàtica, és ecològica, és social, és democràtica. Estem assistint a l'esgotament d'un model i hi ha una manera de funcionar, d'organització social, econòmica, política, està deixant de funcionar. No? Tenim el capitalisme que el que està fent és extraure els recursos naturals d'aquells països que ara mateix són pobres, però que en realitat són rics, perquè són els que tenen més béns comuns, i a més els estem convertint en abocadors. Per tant, o entenem que ens hem de posar en una reconversió industrial per a que la gent no perga els seus llocs de feina i, a més, reduïm les taxes d'atur. La zona de baixes emissions és imprescindible, però també necessitem plans per a que la gent pugui canviar el seu vehicle. Hem de potenciar el transport públic. Què fem amb els residus? No? L'altre dia veia un vídeo que era molt interessant d'unes noies molt joves de Bali que han aconseguit que desapareguen els plàstics d'un sol ús. Doncs bé, nosaltres ho estem intentant aquí al Parlament i no n'hi ha manera.
Per què?
I a més, perquè jo crec que en aquest tema hi ha molts interessos, hi ha molt bones paraules, però hi ha pocs fets. Ahir hi ha una notícia de la cimera del clima que tirarà endavant el govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, pel 17 de gener, i llegia la notícia, jo em quedava una mica perplexa perquè deien, jo crec que està bé escoltar a la ciutadania, però deien, és que volem saber fins a on està disposada a arribar la ciutadania. I òbviament que en aquest tema, jo crec que és un dels paradigmàtics en els quals la ciutadania va per davant de les administracions. Però jo vull que un govern de la Generalitat, i no només de la Generalitat, sinó a totes les administracions, que lideren amb veritables polítiques públiques. Perquè qui més contamina, també ho vull dir, no és la ciutadania de manera individual. Són les grans empreses, són les multinacionals. Per tant, ahí sí que necessitem polítiques públiques que es posen de debò. I a més, fer molta pedagogia, i ha de ser un tema que ha de ser transversal i que s'ha de començar des de ben petits i ben petites a les escoles.
Avui la Jéssica Albià també és en aquest estudi del Món RAC1, perquè des d'avui serà una de les tres noves coordinadores nacionals de Catalunya en Comú, amb l'Ada Colau i amb la Candela López. Però li he de preguntar una cosa que va vinculada al que és la en Comú Podem, amb la seva relació, bàsicament, amb el Partit Central a Madrid, amb Podem. Avui llegim al País que Podem acceptaria aparcar algunes de les mesures econòmiques més ambicioses per pactar amb el Partit Socialista, el govern de coalició. Això vol dir, per exemple, que no hi hauria impostos a la banca, que no es controlarà el preu dels habitatges, que no s'apujarà l'IRPF als particulars i que només es revertirà una part de la reforma laboral del PP que va abaratir i facilitar els acomiadaments. Pot confirmar que això és així?
A veure, jo demanaria moltíssima calma. Les converses estan obertes. Les negociacions continuen. Estem parlant. I a més sabem, i jo crec que bueno, durant aquestes setmanes ho hem fet força bé, no s'han anat retransmetent les negociacions, cosa que si vols que una cosa surti bé no vaig retransmetent les negociacions. Per tant, està tot obert. I a més jo crec que en el tema, per exemple, dels lloguers, aquest govern es posarà a limitar el preu de lloguer. Però no perquè nosaltres ho demanem, sinó perquè la pressió social i la necessitat és tan gran. S'està fent a tot el món, s'està fent en les grans capitals.
Per tant,
la situació és insostenible i també sabem que de tant en tant apareixen unes filtracions que són esbiaixades perquè n'hi ha molts interessos. Estan ahí els fons voltors, estan els especuladors. Per tant, n'hi ha moltíssima gent que està interessada en que aquest govern no tire endavant perquè saben que serà una de les garanties de que determinades qüestions que són centrals per a la dignitat de la vida dels ciutadans i de les ciutadanes no prospere. Jo vull ser molt prudent. Només li puc dir que estem parlant, que les negociacions i les converses estan obertes, una mica de calma. Jo demane paciència, entenc els temps mediàtics, entenc també la curiositat de la ciutadania, és normal, volen saber, però queda poquet.
Jo crec que no és tampoc del fons voltós o dels inversors amb aquesta informació del diari El País, sinó dels filtradors, és a dir, algú que ha filtrat el diari, que hi ha una manera d'actuar que va amb la línia de la ministra Calviño i una altra que va a la línia de Podem, i que moltes d'aquestes coses de Podem no es podran fer. A mi m'ha sorprès, ho dic, com hem comentat aquí, el tema de l'habitatge, per exemple, m'ha sorprès molt. Vostè creu que si el govern...
No dona per fet totes les filtracions que han aparegut avui i que poden aparèixer en els propers dies. O sigui, nosaltres estarem tibant de la corda fins a última hora per a que les qüestions centrals i l'habitatge i la regulació dels preus de lloguer és una. Per tant, nosaltres treballarem fins a última hora i el que necessitem és una investidura per poder començar a posar el fil a l'agulla. No? També sabem qui són els enemics d'aquest govern. No? Els hem vist, i no només m'estic referint als poders financers, que els hem vist, sinó que també estem veient a alguns barons del Partit Socialista, estem veient a Felipe González, estem veient a José María Aznar, i hi ha moltíssima gent conservadora que no vol que en aquest país, d'una vegada per totes, se comencen a fer polítiques públiques en favor de la ciutadania.
Li agradaria o pot confirmar que si hi ha acord hi haurà algun ministre d'en Comú Podem?
I tant que m'agradaria. Jo crec que n'hi ha una realitat, i és que un quart dels diputats i de les diputades del grup confederal són catalans, venen d'en Comú Podem, i per tant jo el que li puc dir és que estic convençuda que tindrem força.
No en digui qui, però vostè sap qui seria ministre d'en Comú Podem?
Bueno, n'hi ha noms a la taula i n'hi ha companys i companyes a l'espai polític que estan sobradament preparats per a ser-ho.
Fa sempre la mateixa vez, però em dirà algun nom?
No.
Té algun cognom?
Tampoc.
Perfecte. Un dels que ha sonat, que era Jaume Sens, divendres passat demanava a Esquerra Republicana que fes efectiva la taula del diàleg i que tirin d'haver un pacte amb els socialistes. Vostè qui creu que acabarà cedint? Esquerra Republicana, els socialistes, o veu en aquests moments en perill que pugui passar?
Jo crec que si comencem a pensar en una lògica de qui cedeix i qui no, i en una lògica de vencedors i vençuts, anem malament. Crec que aquest govern és objectivament bo per l'Estat i especialment per Catalunya, amb grans reptes, com és per un costat totes les polítiques públiques de les quals estàvem parlant, també establir i començar a utilitzar el diàleg com l'eina de desbloqueig que tant necessitem, i obviament per aturar els preus a l'extrema dreta, que cada vegada està amb més força i tenim ahir 52 diputats i diputades de Vox al Congrés. Jo el que crec és que Esquerra ha de decidir, i ha de decidir si vol ser una eina a favor del desbloqueig, si vol ser part de la solució, o si vol seguir amb una estratègia de bloqueig, perquè moltes vegades veiem que el seu discurs va en un sentit, però després els seus fets van en un altre. Llegia ahir una entrevista del Joan Tardà, on deia... els catalans, estic convençut que no premiaran a qui tombe un govern que podria iniciar el desbloqueig de la situació. Doncs bé, jo crec que Esquerra ha de decidir si va més en la línia de Joan Tardà o si segueix amb una política de bloqueig, que és la que està ara mateixa portant Torra.
Però molta gent diu, molts independentistes diuen, bueno, és que on baixar-se els pantalons i vas a Madrid en aquests moments amb el PSOE i resulta que no treu res més que una ampliació de l'autonomisme, per posar un exemple, i que no tinguis cap tema amb el tema dels presos. Per exemple, jo recordo que en aquesta cadira on seu la Jessica Albiach va venir fa un temps, crec que era un dilluns també, o un dimarts, el Miquel Iceta, que va dir una frase que, bueno, va donar la volta a Espanya per allò que va dir, que és proposar que ja veuríem si al final de l'obra, quan sapiguem ja la sentència del Suprem, que pogués haver-hi un indult i va haver-hi aquí un merder de calample. L'opció de l'indult és factible per Jessica Albiach?
Per Jessica Albiach, clar que ho és. Ara bé, nosaltres estem en un govern, bueno, estem, volem estar en un govern de coalició amb el Partit Socialista. De moment, fins que es van produir les eleccions i va aparèixer aquest preacord, l'únic candidat, vull recordar, que parlava de diàleg era Pablo Iglesias. I ara hem aconseguit que la paraula diàleg i normalitat política estiguen a un document. I tothom sap que és per a nosaltres normalitat política. Per tant, jo estic convençuda que l'única manera de començar a desbloquejar aquesta situació és a través de la taula del diàleg. Confie en que Esquerra Republicana, així ho entendrà, igual que el Partit Socialista, tinc la sensació que les coses comencen a anar bé.
No? Sí?
Jo crec que sí. També t'he dit, no m'agradaria que Esquerra estiguera més preocupada pel relat que pel contingut. No? I moltes vegades en aquest país sempre hi ha massa por de veure qui és el traïdor o la traïdora. Per tant, jo crec que objectivament aquest govern és bo. Així, a més, ho entenen prop de 8 de cada 10 votants d'Esquerra Republicana, és a dir, que no és una qüestió nostra, fins i tot gairebé 7 de cada 10 de Junts per Catalunya, i la mitjana catalana està al voltant d'aquestes xifres.
Parlava d'una taula de diàleg. Anem a parlar de la taula de diàleg catalana.
Sí.
En Comú Podem hi anirà?
Nosaltres, sempre que hi hagi una taula del diàleg, anirem. Aquella data que se'ns va, que vam llegir a premsa del 5 de desembre,
que
sembla que no és així.
Que no és així, efectivament.
Em
és
van
mentida.
Trucar efectivament, de presidència.
Efectivament.
També li he de dir que jo vaig conèixer la convocatòria o la possible convocatòria, perquè encara no ha arribat d'aquesta taula del diàleg, a través dels mitjans de comunicació. A nosaltres el govern encara no ens ho ha dit. I el que sí que tenim clar és que, bueno, anem en un cert escepticisme perquè hi ha hagut dues reunions d'aquesta taula del diàleg i no van servir massa. És a dir, nosaltres vam demanar un calendari i no ha hagut un calendari, vam demanar un pla de treball i el govern no s'ha preocupat de tirar endavant aquest pla de treball i, per tant, el que no pot ser és que la taula del diàleg catalana s'utilitzi com un titular quan el president no sap massa bé per on sortir.
Va per bon camí el tema dels pressupostos, de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat?
Doncs, la veritat, els pressupostos està sent una negociació complexa. Sap que vam començar a negociar ja fa un any, van cometre l'error, i per això crec que ara és important que no es torni a repetir, d'anar retransmetent les negociacions gairebé en directe. Ara ho estem fent en discreció, vam fer una aturada durant la campanya electoral, perquè estem convençudes que els pressupostos no es poden utilitzar com una eina electoral ni partidista. Estem en pròrroga pressupostària des de 2017 i som molt conscients de la situació que tenim. Tenim a prop de 10.000 joves que han deixat d'anar a la universitat per les taxes universitàries, tenim que moltes dones han de renunciar a ser mares perquè no n'hi ha un finançament de les escoles bressol i no n'hi ha suficients places públiques. Tenim que gent gran o persones dependents que han estat tota la seva vida treballant per aquest país i deixant-se la pell, ara resulta que no tenen una plaça en una residència i que n'hi ha una llista d'espera de 4 anys. I aquestes qüestions que li estic comentant no estan recollides.
Va.
En els pressupostos que ens està oferint el govern de la Generalitat.
Però tot és seure, no?
Per tant, tot és seure i estem seient. I n'hi ha reunions,
jo les vull dir, com deia, no?
Setmanals. Per tant, ara on estem? Tenim, per un costat, un preacord en tema fiscal. És cert que sí que hem vist que s'han mogut en el tema fiscal i principalment en el tema de la fiscalitat verda, que per nosaltres és un tema clau. Però en el tema continguts estem veient com temes com les escoles bressol, com habitatge, com lluita contra les violències masclistes, com transport públic, encara estan molt lluny. I per un altre costat també tenim un problema polític amb aquest govern. No sabem què volen fer amb el govern, no sabem quan volen que dure la legislatura. I ni tan sols... No
per
és que
tant,
no estigui
resolent. Tinc diverses preguntes sobre el tema. Per exemple, sí. El tema fiscal, com ha quedat resolt al final?
tema fiscal n'hi ha un cert preacord. Per un costat sí que rebaixaríem o treuríem determinades bonificacions en l'impost de successions. En el tema de l'IRPF hi hauria una rebaixa per a les rendes més baixes i s'afegirien un parell de trams en les rendes més altes.
Quan parlem d'un parell de trams, què estaríem parlant?
90.000 i 120.000.
Seria un augment de quant? De quin percentatge seria?
Estem parlant del 23%, 25%.
D'acord, dos punts més.
Estem parlant...
Un diferencial amb Madrid, per exemple, de 7 punts.
Clar,
és a dir,
exacte.
Que el talent se'ns n'anirà, eh? O sigui, el talent se'ns n'anirà.
És a dir, són 7 punts més de diferència a Madrid?
Estem parlant de que una persona que guanya 120.000 euros l'any acabaria pagant 40-50 euros més. No crec que siga una gran...
No, si no és un problema ni gran, ni petit. És a dir, està passant, avui està passant... És a dir,
no es podria tenir una professió liberal. No,
clar, és que se'ns està anant talent a Madrid. És a dir, no... És a dir, el fiscal...
Espanya
vaciada no, és que el talent, si el talent se te'n va a Madrid, tens un problema, se te'n va, o se te'n va a altres llocs.
És a dir,
aquí passa una cosa que és fantàstica. Cada vegada que el govern d'Espanya puja impostos, la Comunitat de Madrid la baixa.
Dumping fiscal. Dumping.
No, això problema últim a Catalunya o problema és Madrid?
Només vull dir una cosa. No, la proposta que nosaltres aquí... fem està inspirada en la línia del País Valencià. No estem fent res, és a dir, Catalunya tenia una pressió fiscal altíssima per a les rendes de menys de 30.000 euros, però no per a les rendes de 90.000, de 120.000 o de 150.000 i a partir d'allí. Per tant, el que estem fent és una miqueta de justícia social. I si jo estic convençuda, Màrius, que tu al final vols tindre uns serveis públics bàsics que estiguen coberts, que estiguen blindats i se necessiten recursos.
Si no, també pots anar a un paradís fiscal. És una altra opció. En lloc de Madrid, encara més, un paradís fiscal.
Home, anem a castigar totes les trampes intermitges.
És a dir, aquí hi ha un tema que és on va començar tot, que és un dèficit fiscal. És veritat que el dèficit fiscal, depèn de com el sumem o com el restem, és més o menys. Però tothom et reconeix, fins i tot a la Fuente i tal, etcètera, que aquí en el pitjor dels escenaris potser hi hauria una diferència de 6.000 milions.
Un mal finançament, diguem-ne.
Un mal finançament, 6.000 milions. Aquests 6.000 milions, o sigui, una de les coses que han d'estar damunt la taula, jo entenc que hi ha temes, que és el tema dels presos, etcètera, etcètera, que són molt importants, però vull recordar que tota aquesta història comença amb el menysteniment per part d'aquest senyor que ha escrit un llibre i que presenta avui, el senyor Mariano Rajoy, a Artur Mas, que li diu menysteniment, li diu, escolta, ara no podem, des del 2012, Espanya està com està, etcètera, etcètera, no? Però han passat 7 anys des de llavors i el dèficit no s'ha corregit. Jo crec que amb una correcció del dèficit no caldria que hi hagués més pressió fiscal sobre els catalans. Perquè vulguis o no, escolta, el fet que les empreses, 4.000 empreses se n'hagin anat, des d'un punt de vista impositiu, és relativament poc. És a dir, el canvi de seu és relativament poc important. Però primer canvia la seu. Després el president descobreix de les companyies, descobreix, escolta, que si se'n va viure a Madrid, resulta que pràcticament el pis que es compra li paga la Comunitat de Madrid amb la rebaixa d'impostos. I després se'n va al Departament de Comunicació. I després fan els consells d'allà, i després etcètera, etcètera, etcètera. Vol dir que el que hauríem d'intentar... Jo no vull que Catalunya sigui un paradís fiscal, però el que crec és que, carai, els catalans tenim una pressió fiscal suficient com per posar-ne més. Això és únicament és el meu... Jo soc un socialdemòcrata de cor liberal.
Sí. No,
és a dir, però... vull dir que estic disposat... O sigui, jo no em queixo pels impostos.
Però, no, però insisteixo...
Màrius i Antonio, sisplau. Comentaris en front després.
No, insisteixo, que se necessita una reforma del sistema de finançament perquè Catalunya està menys tinguda i maltractada, és evident, però no només Catalunya. Podríem parlar de les Illes, podríem parlar del País Valencià, podríem parlar de molts territoris. Aquest sistema de finançament autonòmic actual és un desastre i està penalitzant a les comunitats. En això estem absolutament d'acord. Ara bé, que tu me digues que hi ha una pressió fiscal molt alta entre els catalans i les catalanes, te dic que en funció de la renda i del nivell que té cadascú. És a dir, ara mateix, si no l'impost de successions el pagues a partir d'un milió d'euros. Jo no sé tu, però jo no rep una herència per més d'un milió d'euros. I n'hi ha molts catalans i catalanes, la immensa majoria, que tampoc ho reben. Per tant, jo crec que si tu reps una herència de 500.000, 600.000, 700.000, igual pots col·laborar una miqueta en tindre finançament a les escoles bressol. D'això es tracta.
No,
no vull dir, però que d'això estem parlant.
No, és vincular una herència amb les escoles bressol és pura demagògia. De veritat, plantejat en aquests termes simples, és pura demagògia.
Si vols, ho relaciones amb dependència, amb sanitat pública...
Digue-li com vulguis. Un moment, aviam, em feu cas, sisplau, els altres de la taula amb la nostra convidada? Gràcies. Pilar, vols dir alguna cosa, sisplau, endavant.
De fet, jo tenia interès en la primera part, però ens hem embarcat aquí. I aquest és un debat que, per cert, ja l'hem fet milions de vegades. No, no amb la Jèssica, que ho agraïm, sinó entre nosaltres moltes vegades. No. Hi ha hagut un moment en el qual s'ha plantejat... Estem ja en la fase de preguntes?
Sí, pregunta, endavant.
Estem al... Hi ha un moment en què has plantejat, Jèssica, i ho vaig sentint en el... que és el plantejament de Podem, globalment, o la gent de Comuns, l'amenaça de l'extrema dreta. És a dir, Esquerra, de cap de les maneres, no pot no pactar, perquè si no ven els feixistes, que ja han vingut, per cert, sí. I en conseqüència seria una greu irresponsabilitat deixar caure aquest govern, etcètera, etcètera. Molt bé. Escolta, no es pot carregar damunt d'Esquerra Republicana o damunt de qualsevol altre dels petits o del PNB, si es produeix, o de Bildu, és igual, de tots aquells, diguem-ne, partits que tindran, les opcions que tindran, el pes, diguem-ne, de la responsabilitat d'aquest govern. Això no es pot fer de cap manera. Aquí s'està parlant d'una negociació. Molt bé, en aquesta negociació hi ha una gent que es diu Esquerra Republicana i potser JxCat o no, ja ho veurem, o PNB tal, que se'ls diu, bon dia, poden venir a ajudar-nos a que aquest senyor sigui president? Aquest senyor vol ser president, eh? És a dir, vol ser president d'un estat, no és una cosa qualsevol. El senyor de Podem que sigui ministre vol ser ministre, està molt bé. Home, el que no se li pot dir és, i si vostès no ho fan, seran molt dolents perquè vindran els fatxes. No, el que se li ha de dir és, escolti'm, què posem damunt de la taula? I quan tu vols ser president de govern, mira, el PNB està demanant la Seguretat Social. El mínim que pots fer és no deixar-te prendre el pèl més del compte. Si no hi ha govern, si el senyor Sánchez no és president, no serà per culpa d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana té tot el dret, i JxCat i la resta, de posar damunt de la taula un seguit d'elements de mínims, i els mínims a vegades poden ser una mica grossos, eh? En la situació actual, primera, perquè potser no se'n refien prou d'un senyor que fa dos dies parlava de gairebé tancar TV3 o d'intervenir-la, que parlava, diguem-ne, de prohibir l'RPF, que estava d'acord en que hi haguessin noves intervencions massives...
No, ho hem repetit,
perquè en el darrer debat electoral, el senyor, per enviar un carinyo als catalans, els catalanets, a tots, fins i tot els dolents independentistes, per enviar un carinyo a parlar de TV3, de la immersió lingüística i del referèndum. Gràcies, senyor Sánchez. I aquest senyor, ara ens hem de confiar que és la cinquena meravella. Miri, alguns tenim una miqueta de problema en creure'ns-el. No així en Pablo Iglesias, que jo personalment he agraït públicament, no sóc ningú, però ja que tinc una altaveu ho dic, agraït a la posició respecte al tema del diàleg des de sempre i fins i tot altres temes que l'han compromès i no sempre han estat fàcils. Jo crec que, evidentment, que Podem té una posició diferent respecte al tema català que té el PSOE, però creure gaire amb el PSOE, perdoni'm, costa una miqueta, tenint en compte, per altra banda, que tots els barons estan en contra d'aquest pacte. I, per cert, no és culpa dels poders fàctics només, avui hi ha una
enquesta
a l'ABC...
que explicàvem
a una enquesta a l'ABC que diu que el 56% dels ciutadans espanyols estan en contra d'aquest pacte. Per tant, també hi ha un problema de ciutadania, eh? Aquí tenim un problema de ciutadania. Ara bé, només volia dir, enteneu-me, si Esquerra Republicana, lògicament, planteja aspectes que són d'una certa contundència, si no hi ha pacte no serà per culpa d'ells. És a dir, escolta, el senyor Sánchez no obert la porta a res. Es planteja bitalitat entre governs i ell gairebé a torre baixa una foto. No estan disposats ni tan sols a acceptar la idea de que nosaltres som una nació, ja com a concepte retòric, encara que sigui sense dreta o dominació, no hi ha res. És a dir, el PSOE no ha posat damunt de la taula res mínimament solvent a una gent que té els seus dirigents empresonats, els seus dirigents exiliats, que no pot tenir els seus representants en el Parlament de Catalunya, que ha escollit... I en aquesta situació tan brutal... Ai, 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 que és que ve el faccio. Escolti, miri... No. Sí,
però, només per governar a la dreta o a l'esquerra.
No ho pots carregar en els independentistes, això. Aquest pes no és nostre.
No carrego res. Vull recordar que a les darreres eleccions que es van produir el 28 d'abril, si no m'equivoco, doncs, a les negociacions posteriors, Esquerra Republicana estava disposada a abstenir-se.
Però escolta,
és a dir, no
Màrius,
se li demanant una cosa que no ho hagin pensat.
Donava un xec
en blanc. Doncs, escolta, una cosa, jo vull recordar que aquest senyor Pedro Sánchez és president perquè va haver una moció de censura en la qual els independentistes li van donar el poder. I després, què ha passat? Què ha fet? Què ha fet durant tot aquest temps en què ha estat president? Quin gest mínim ha fet? Ens ha criminalitzat. Ha avalat més processos de repressió.
Gràcies.
Prou, i resulta que aquest senyor ara hem de creure en ell.
A mi, a diferència de la Pilar, jo no parlaria de culpa, de què és la culpa, sinó que parlaria de responsabilitat i d'altura de mires.
Doncs parlem de responsabilitat.
I recordem que fa 2 mesos, com ara deia el Màrius, Esquerra Republicana volia donar-li un xec en blanc a Pedro Sánchez. I jo també te demanaria, no cal que creguis a Pedro Sánchez, creu en nosaltres. Perquè crec que amb coherència hem defensat els nostres posicionaments, que sempre han sigut els mateixos durant tot aquest temps. I també pensem que si no estiguéssim nosaltres, que hem arrossegat, en certa manera, el Partit Socialista cap a unes posicions de diàleg i de normalitat política, pensem què passaria si estigués, en lloc de pactant i negociant amb nosaltres, si estigués fent amb Inés Arrimadas o amb Pablo Casado.
Pues mateix,
jo crec que hem de pensar en quina situació estem. I no estem en una situació en la que partim de zero, estem com a mínim en un menys 10 i això és com quan tu comences a anar en bicicleta i has de començar a pedalar. Estan ara començant les negociacions? Jo crec que Esquerra Republicana i les diferents forces han de seure i negociar i posar els seus termes de negociació. Això és absolutament legítim i normal, però també pensem en quina seria l'alternativa. O una gran coalició amb el Partit Popular, que ha sigut la responsable de la judicialització i de l'enquistament del conflicte que tenim.
Amb el PSOE. No és que us ho deixeu. Catalunya ha estat amb el PSOE.
Pilar, vols un partit socialista que mira al Partit Popular o vols un partit socialista que mira a Unidas Podemos, en Comú Podem, a Esquerra Republicana?
No ens passis aquesta responsabilitat. És culpa del PSOE que tingui aquest plantejament. No, no és veritat.
Volem solució o no volem solució? Per tant, jo crec que no podem eliminar de l'equació què passaria i quina és l'alternativa, perquè no n'hi ha més opció, Pilar. I si no, la propera vegada, doncs demaneu el vot per En Comú Podem tots els catalans i les catalanes i aleshores tindrem més força a l'hora de fer un
potser
govern.
Potser el demanarem directament en els que són més propers ideològicament, és a dir, els independentistes. Demanes que els independentistes votem a Comuns? No ho acabo d'entendre. Però escolta, de veritat, mira, és que si mirem
breu,
els pactes... Si mirem els pactes que hi ha hagut al llarg de la història de Catalunya amb l'estat espanyol, els grans moments de pacte, cada vegada que hi ha hagut l'amenaça o del Facio, hem perdut bous i esquelles. Escolta, això que tu planteges en aquest moment, això que planteges en aquest moment, també val pel PNB. I el PNB diu, negociació, seguretat social.
El PNB...
Seguretat social. I ningú s'escandalitza. Perdó, no, deixa'm Màrius acabar cada vegada que parlo. M'ha demanat la seguretat social i ningú s'escandalitza. És que les negociacions són negociacions, però començar dient, però vigileu, perquè si no ve el dolent, Escolti'm, vingui qui vingui, però si ja ens han fotut a la gent a la presó 100 anys, home, i ha estat amb el PSOE. Quin més dolent pot venir? Va, home.
Escolta'm una cosa, fem un favor. El debat el guardem per un altre moment.
Vale.
Tenim aquí una convidada, li fem les preguntes. Perdona que sembla el mestre Tites, però així, aviam, Màrius, què va dir l'Urcullo?
L'Urcullo, just abans de l'estiu, va dir, escolta, nosaltres, la nostra proposta és molt clara, nosaltres volem completar l'Estatut. Ja està. I quan senten cants de sirenes del dret a decidir i tal, perquè ho diu Bildu i tal, doncs ells diuen sí. Però on t'estan és on t'estan. És a dir, és molt més fàcil de resoldre un tema amb els bascos que en un tema amb els catalans, perquè hi ha temes que afecten a la presó... Per això, jo què és el que penso? Hi ha una millor sortida? Jo també entenc que aquí a Catalunya, m'ho acceptaràs, hi ha gent que no vol cap sortida, que no vol pacte.
Sí.
Que ho tenim, i estem un pam. Tots aquells que pensen que estem un pam i que millor que mani Vox i aviam si rebenta tot i tots els posem un costat de la trinxera... Clar, jo amb aquells, doncs, l'únic que tinc
però
és...
Però també volen pacte gratis,
Fem-ho ràpid i fàcil, gràcies.
Però amb aquests no hi ha gran cosa a dir, però jo crec que hi ha un sector, diguem, de l'independentisme, que creu que el millor escenari El millor escenari per resoldre la situació és un govern d'esquerres.
Hauríem d'anar acabant, sisplau. Hauríem d'anar acabant, sisplau. Alguna pregunta a l'altre cantó de la taula? Gràcies, Xavier Fina, Alejandro López Fontes, sisplau. Gràcies, Xavier.
La meva és molt
breu, sisplau.
Sí, sí. No, una cosa. A veure, per evitar fake news, el PSOE el que va dir era, no res d'intervenir, sinó el que va dir el PSOE era una manera de triar el Consell d'Administració de TV3. Aleshores, el que pregunto a la Jèssica és...
Digue'm.
Des del punt de vista, ja sé que el plantejament no és aquest, però vosaltres, que heu après dues coses que em semblen importants, que és renunciar una mica als maximalismes, és a dir, entendre el que és la política i renunciar als maximalismes, i segona, la discreció, que em sembla un altre gran valor, tot i això, creieu que un ambient a les tres institucions, és a dir, ara parlo govern espanyol, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, a l'hora de fer govern i aprovar pressupostos, és, diguéssim, tindríeu també una postura diferent allà on vosaltres heu de fer, que per exemple és el Parlament de Catalunya, i renunciaríeu a determinades coses en funció del mal menor? És a dir, aquesta idea del mal menor que tots veiem en altres temes, estaríeu disposats en un moment donat també en el Parlament de Catalunya, sense negociar-ho tot en un PAC, que ja entenc que no és això, però un ambient favorable a això ajudaria?
A veure, és que jo t'esmenaria des del principi.
No t'he entès.
A pacte, és a dir, que hagin d'entrar els tres... És a dir, que el pacte dels tres governs...
El pacte dels pressupostos, volia dir.
Sí. No, que li comentava que jo les manaria des del principi, és a dir, nosaltres no renunciem al maximalisme, el que passa és que som molt conscients del moment en el que estem, per tant, nosaltres, i tampoc li demanem a ningú que renuncie al seu projecte legítim, no. Només faltaria. El que estem dient és, ara es pot arribar fins aquí.
Això
i necessitem un govern que comenci a caminar. I a partir d'ahí, quan tu una vegada comences a pedalar en la bicicleta, comences a agafar velocitat. Per tant, jo crec que des del moment de bloqueig en el que estem, comencem a pedalar. I després jo també tinc la sensació, i pel que deies de les tres administracions, que fa molt temps en aquest país que cada vegada que s'ha de prendre una decisió, està sent una cruïlla, a mi me recorda molt els llibres aquests de l'Elige tu pròpia aventura, no? Quan has d'escollir l'opció, s'ha anat escollint la pitjor opció cada vegada. Per tant, ens podem trobar en una situació on anem a una repetició electoral i tinguem un govern de la dreta i l'extrema dreta, on no tinguem pressupostos a Catalunya i on els municipis tampoc tinguen ni els recursos propis ni els que li arribarien dels pressupostos generals de l'Estat. O tenim un altre final, que jo crec que és cap a on hem d'anar, i és tenim un govern a l'Estat progressista que sabem que no complirà al 100% el nostre programa perquè és un govern de coalició, tenim uns pressupostos a Catalunya perquè crec que hem d'anar desvinculant el que són uns pressupostos del que és avalar a un govern de la Generalitat, amb el qual nosaltres no compartim absolutament res, però sí que compartim la preocupació de la situació en la que està financerament Catalunya i els serveis públics, i també uns pressupostos per als municipis. Jo crec que aquest seria el millor escenari. O sigui, posem-nos tots.
Bon dia. A veure, sobre aquestes negociacions, no només en el PSOE, estic segur que serà que sí, però amb Esquerra Republicana en el futur, aquest pedalar, i després veurem. El marc és la Constitució? Primera pregunta. Sempre? El marc és la Constitució? Un moment, home!
Antonio, fora de la Constitució Antonio, no hi ha res!
Antonio, gràcies.
La defensa...
L'infern. És que no em deixo acabar. La defensa de l'autodeterminació, en el que vostès defensen l'autodeterminació de Catalunya, en el cas, sempre serà dintre d'un canvi de la Constitució amb les majories legals? Aquesta és la primera pregunta. Segona, quan parlen de pressupostos...
Sí.
Quantes n'hi ha?
Això de les minories legals...
La primera hi són dues.
No. Els pressupostos sempre parlen de taxes, d'impostos, de pujar impostos. Parlin una mica també de les empreses, de com fer créixer les empreses, que al final són les que creen llocs de treball.
Sí, pensa que jo he començat, quan parlàvem de la lluita contra el canvi climàtic, de les primeres coses que he dit ha sigut un pla de reconversió industrial. Catalunya té un pla nacional per la indústria que només s'ha executat el 20%, i estem veient, a més, que les darreres setmanes no paren de sortir notícies sobre la quantitat d'eros que s'estan produint a Catalunya. Tenim el de General Cable a Montcada, tenim el de T-Connectivity, és a dir, ara mateix les xifres de l'atur són desesperançadores, i per això nosaltres, des de la responsabilitat, seiem a negociar uns pressupostos, perquè una de les partides importants en les quals s'ha de posar diners és en el Pla Nacional de la Indústria. I sobre el que me comentaves de la Constitució, torne als tempos. Jo no puc avançar com va, per començar, el tema de les negociacions i de com s'estan desenvolupant aquests 10 punts del preacord. El que sí que puc dir és, per un costat, la Constitució era un text flexible. El problema és que els darrers 10 anys hem vist una lectura absolutament recentralitzada i restrictiva del que podria ser la Constitució. I lo segon, nosaltres volem una reforma de la Constitució. Però també som conscients que ara mateix no donen els números. La Constitució, per a ser reformada, necessita d'unes majories reforçades. I aquestes majories reforçades ara mateix no existeixen. Per tant, què diem? Mentre aconseguim aquestes majories per poder reformar la Constitució en el sentit de blindar els drets socials, la plurinacionalitat, tot l'àmbit territorial, fem una lectura flexible, ampliada i garantista dels drets de la Constitució i no restrictiva com s'estava fent fins ara.
Són les 10:32 minuts. Vols dir alguna cosa, Antonio Baños, o no?
Sí.
Veure, perdona, és que com que estàs a l'última fila i com que ets dels dolents que estàs a classe, que estàs al final i no se't veu...
No,
ah,
no,
xic,
no,
vull
no,
dir,
si
endavant, Baños,
pregunta,
endavant.
També, no, no, per evitar sí, fake news, el que va dir Sánchez era modificar la llei i tal, per evitar el sectarisme.
Sí, sí,
és a dir, en fi, no
vull... Però una modificació ja feta pel Parlament.
Sí, sí, sí,
ja
feta pel Parlament. Sí, sí, però ja ficava el ditet avui, ja te veig, eh?
Només, però el motiu era que TV3 era la sectària per evitar... No, que hi havia una...
Dintre de, pregunta,
dintre de les promeses hi havia també fer el Codi Penal, reforçar el referèndum il·legal, o sigui, cada vegada que fes un referèndum fos il·legal. Ho dic perquè també a favor del diàleg i de tot això. No, el que... jo, no és el meu projecte, evidentment, però ho trobo molt bé, palante, que hi ha un govern progressista... No. No, ho dic en sèrio.
Ho diu en sèrio.
Jo dono un fe que ho diu en sèrio. Si ara s'hi afida bé, estupendo, i tot això que es pugui desencallar. Ara, em preocupa una cosa, que dieu, no hi ha alternativa. Uh-huh. I si no hi ha alternativa, tu no tens força per ara-ho. I ara, un moment, que és la investidura. Hem de dir que sí perquè hi hagi govern.
Sí.
Després hi haurà el pressupost. Hem de dir que sí perquè hi hagi diners. En quin moment us plantegeu dir que no alguna cosa? És a dir, ja sé que no m'ho diràs, però teniu línies vermelles per les quals vosaltres diu, no, fins aquí... fins aquí.
Bona pregunta.
Nosaltres no comencem en línies vermelles, no. I te posaré un exemple a més, perquè a més crec que el no s'ha de saber utilitzar en el com, en el quan i en el què. I vull treure el decret de la setmana passada, el decret digital, no? Què va passar en aquest decret? Nosaltres podíem haver votat que no.
Sí, hauria estat bonic.
Decret...
Hauria estat
Perdona'm,
no juguis brut, no és que no em dóna la gana. No em dóna la gana, Xavier. No em dóna la gana. No, escolta'm, jo acabo de dir-li, fa 5 minuts, acabo de dir-li, no parlo així. Oblida't. Oblida't, tinc la veu farta. No, no, i a més és que em continua jugant brut. Perquè el que vols... No, el que vols és trencar-me el fil perquè no et respongui. Jo acabo de dir-li fa 5 minuts amb ella que posava en valor el paper que havia tingut Podem i Ciutadans, i Comuns, respecte al tema de Catalunya. I que havien estat els únics coherents. Això acabo de dir-li fa 2 minuts. La qual cosa també m'empodera per dir que vaig trobar impresentable que s'abstinguessin amb el decret digital.
Ja
està.
I ara ho explicarà.
Tu li has posat la puteta.
Decret. Nosaltres podíem haver votat que no. Clar, a nosaltres ens sembla que era un decret lamentable des del minut zero en què es va presentar aquest decret i nosaltres hem denunciat sempre que podia ser una amenaça per als drets i per a les llibertats. Pilar, no, i ara t'explicaré. Podem fer... No, t'explique. Podem votar...
Molt coherent.
No, t'explique. Podem votar que no. Podem votar que no. Aquest decret hagués tirat endavant amb els vots de Ciutadans i del Partit Popular o podem negociar. I per això vull posar damunt la taula la importància de la negociació i de l'acord. Podem negociar i dir ens abstenim i a canvi.
Fantàstic.
Què tenim? Durant la tramitació, un, se deixa ben clar que no se vulneraran ni el dret de la informació ni la llibertat d'expressió. Dos, s'evita la recentralització digital perquè les comunitats autònomes tindran a dir i per tant en la identificació digital també participaran. I tres, malgrat que una administració tira endavant, posi l'exemple, el tancament d'una pàgina web, els afectats podran recórrer judicialment, immediatament... immediatament, sense cap tràmit administratiu,
que no et crec,
per accelerar... Com no, que no em creus? No,
però això l'acaba,
però no per tu.
Per què? No per tu o pel que diguis, jo estic segura de les bones intencions, sinó perquè el fet és que aquest decret tira endavant, ara s'obrirà negociacions amb tota la resta, sereu fonamentals o no ho sereu, i de moment ja s'ha colat.
Va.
I aquesta idea permanent de...
Pilar, però és que s'hagués colat igual. I el que hem aconseguit és eliminar les parts més nocives. I el que puc dir és, en plan, tu pots ser molt purista, pots posar-te'l el no, a mi aquest decret em sembla lamentable, o puc seure a negociar i dir, ja que tirarà endavant, el que vaig a fer serà que aquest decret no afecte a les llibertats bàsiques que estan recollides a la Constitució.
Va, acabo. Jessica Albiach, avui es farà efectiu el que ja és una novetat, ja sabíem, que és que conjuntament amb l'Ada Colau i conjuntament amb la Candela López liderarà la nova etapa d'Espai dels Comuns. De fet, era l'única candidatura que s'havia presentat. Li pregunto, factor de futur d'aquest grup, una, i segona... a partir d'ara què? Una, i segona, com és possible que no s'hagi presentat cap alternativa? Sí que és cert que hi ha hagut un grup de gent que ha plegat dels òrgans de direcció, però dient que no, després del relleu de la direcció, dient que no estava d'acord gens amb el que s'estava fent.
Doncs hem aconseguit una llista que és plural, que recull diverses sensibilitats i a més estem en un bon moment pel que fa a la cohesió interna, i jo crec que aquesta candidatura i les tres coordinadores, però també l'executiva, també el Consell Nacional, juntament amb tota la gent que durant tot aquest temps ens ha donat suport i ha estat arrimant el muscle en els moments més fàcils i en els moments més difícils, perquè és veritat que de vegades no ha sigut ser fàcil donar la cara pels comuns, perquè nosaltres defensàvem diàleg, govern de coalició, desbloqueig, referèndum, quan altres ja havien passat pantalles, i diguem que aquesta coherència, ara jo crec que es veuen els seus fruits, però durant un cert temps, en un moment de màxima polarització, doncs no ha sigut ser fàcil. Per tant, jo vull agrair a tota la ciutadania que ha estat ahí sempre donant-nos suport, i per tant nosaltres, per un costat, consolidar-nos com a l'espai verd feminista de referència a Catalunya, el que aposta per les solucions i pel desbloqueig, i a la interna jo crec que és important treballar tota la part de l'arrelament territorial, perquè tenim 2 anys i mig i amb un cicle electoral trepidant no ens ha donat suficientment temps, i òbviament millorar la presa de decisions.
M'agrada molt l'expressió, que no sé si és el País Valencià o no, que acaba de dir ara, que és arrimar el muscle.
Jo també m'he quedat amb allà.
Arrimar el muscle.
No sé si hi ha alguna part del territori, diguem-ho, que es digui també a Catalunya, en aquest cas, el País Valencià, arrimar el muscle, que interpreto que deu ser una expressió.
Sempre tenen una mica més d'alegria horitzontal, els valencians.
Està bé, està bé. Moltes gràcies, Jessica Albiach, per acompanyar-nos avui i per parlar de tot.